El nostre temps a la DEC, com cada 15 dies. Susana, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Què és el termòmetre de la construcció?
Bona pregunta.
Doncs... ara faríem servir el sentit comú, eh? Ens veiem a venir la resposta, potser la pregunta és retòrica, però bàsicament suposo que és un document per a l'anàlisi de com estan les coses.
La situació
actual. Actual, que deu ser bona. Vaja, n'estem bastant... Vaja, diríem que deu ser més bona que fa 5 anys enrere, per exemple. Però ens ho diran d'aquí uns moments. A qui hem portat, Susana?
Doncs avui contem amb Xavier Lafite, de Constructora MX10. Molt bon dia, Xavier, benvingut.
Molt bon dia, Susana.
També contem amb Vicente Agulló, Mònica Ferrer i Lourdes Andrés, de AICAT Garraf. Bon dia, benvinguts, tots
bon
tres.
Dia. Bon dia.
Què és AICAT? Qualsevol dels tres.
És una associació d'agents immobiliaris del Garraf que agrupa immobiliaris de Vilanova, Sitges, Cubelles, Canyelles, Olivella, Sant Pere de Ribes, Roquetes.
Això deu sumar, Lourdes, una quantitat?
Som 60 ara mateix.
60?
Sí, sí, sí.
60 associats?
Exactament.
Perquè
agències,
suposo que, sí. que suposo que com a agents immobiliaris deveu saber de l'existència, deveu saber quantes immobiliàries devem tenir en la comarca, no?
Hi ha moltes
més. Unes quantes
sí,
més.
Sí, sí.
Si jo digués, per exemple, jo què sé, 150 a tota la comarca?
Més.
Més?
Més.
Sí.
Més.
200?
Jo crec que estaríem per allà.
Estaríem per allà. Sí. Això és molt.
Oficials.
Oficials.
Sí.
Que tenen la titulació sí. d'API i tal.
Oficioses, què serien?
Oficioses, podrien pujar, no sé si al doble, però bueno.
Ells donen altre nom, a les altres.
Sí, no, quin nom?
Sí, pirates.
Pirates.
Com a
tots els oficis. Pirates, eufemisme d'il·legals o de no regulades, o totes aquestes coses, no? I això què és? Simplement un despatx? Hi ha algú que ven... pisos i propietats?
No, ni tan sols.
No sempre un despatx.
No. Un ordinador, un mòbil i...
I vinga.
I coneixo a tres persones que venen un pis i, bueno, amb allò faig.
I amb allò faig. També n'hi ha d'aquestes, eh?
Sí.
D'acord. Vosaltres, però, representeu unes 60 immobiliaris de tota la comarca. Gairebé començaria per la mateixa pregunta que li fèiem a la Susana. Què és el termòmetre de la construcció?
Bueno, en el nostre cas, toquem... Depèn de l'agència, evidentment, però hi ha obra nova, segona residència, fins i tot hi ha companys que toquen habitatge turístic, toquem lloguer, llavors bueno, doncs tenim allò un pols clar de com està el mercat immobiliari a dia d'avui a la zona.
Estem Vicente, Mònica o Lourdes en època de venda, en època de lloguer, en què?
Ara mateix, en època de vendes, a Sitges principalment.
A Sitges principalment sí, de vendes, ara... Mònica?
Sí, sí, totalment.
Totalment.
I de lloguers, el que passa, el problema que tenim a Sitges és que no tenim pisos per llogar tot l'any. S'està fent molta lloguer turístic, llavors això està creant un greu problema.
Uh-huh. El lloguer turístic no té a veure amb el lloguer immobiliari. Us pregunto fins a quin punt, o perquè ens aclariu a vegades, aquests conceptes. Una cosa és un lloguer turístic i l'altra cosa és un lloguer entès com el lloguer de tota la vida, no?
D'habitatge habitual.
D'habitatge habitual. D'aquest, la feina és trobar-ne.
Exacte.
Costa
molt. A Sitges i a tot arreu, a la comarca?
A Vilanova també.
A Vilanova també?
Sí,
a Ribes també?
Sí, sí, sí.
Ens consta que a tot arreu, realment.
Que a tot arreu. I això ha fet que els preus es disparin?
Sí.
Excessivament.
Feu una cara d'allò de dir... Sí. Lloguem pisos a preus que no llogaríem.
Sí.
Exacte.
Sí,
són els propietaris també que posen els preus alts. Sí. És que a vegades tenim fama a les agències i realment el propietari és el que marca una mica el preu, no? De dir, home, és que sé que no n'hi ha, sé que me'l llogaran, sé que...
Ens permeteu fer una mica de números? Per exemple, Si jo vull llogar un pis a 1.200 euros al mes i ho faig a través d'una agència, qui es queda què? Quin percentatge hi ha, si és que hi ha percentatge de comissions, de despeses, o si veritablement aquests 1.200, deixant de banda, òbviament, el que s'ha de cotitzar i el que s'ha d'incorporar a la renda, seran bastant nets, en el fons.
No, per fer un lloguer d'habitatge habitual,
sí,
lo normal a la zona és demanar 2 mesos de fiança. Els lloguers es paguen sempre per avançat, el mes, no a mes vençut, llavors tens el primer mes, els 2 mesos de fiança, i a la zona l'acostum és que l'agència cobra una mensualitat massiva, evidentment, perquè això va facturat.
O sigui, una mensualitat que pot ser, Vicente,
del lloguer que paguis. Si és un lloguer de 800 euros, doncs 800 euros. Si és un lloguer de 3.000, doncs 3.000.
Entesos. I en tot i això, no hi ha pisos perquè s'escapen de... No hi ha temps de ficar un lloguer que ja hi ha algú que ha llogat.
Exacte.
Qui lloga? Si haguéssim de fer un perfil...
De tot.
De tot.
Sí, és que és...
De tot.
Nacional, estranger... Nacional, joves, més grans, gent gran que ven la casa perquè se li ha quedat gran i busca un lloguer, gent jove que es mou, professionals que venen a treballar a la zona...
Només pot llogar gent que tingui una mínima capacitat econòmica?
Sí. Clar. I els propietaris poden exigir el tipus de arrendatari també.
Sí, ara es fa una mica pràcticament de càsting, a vegades, n'hi ha pisos que el propietari et diu, demana nòmines, demana més referències i sobre la taula ell escull amb qui li sembla que el perfil s'aproxima.
Això no passava, no?
Abans es llogava més ràpid.
I ara us pregunto, per què no passava abans i per què creieu que passa ara? Per què els propietaris, o per què, no sé si dir, si tothom s'ha tornat més recelós, més malfiat?
Sí, hi ha una mica d'això.
Hi ha una mica d'això. Per què?
Per una banda, la mala premsa, no? Que evidentment quan tothom en parla quan et va
quan
malament,
va malament.
No? Quan va bé, doncs no, la gent no en parla. Però, a més, el canvi de llei que hi va haver el 2013, baixar els lloguers de 5 anys a 3 anys, això va crear, a més del lloguer turístic, això crea una rotació molt més alta, amb la qual genera molta més demanda. A l'haver molta més demanda, preus amunt, i el propietari té on escollir. Perquè, clar, 3 anys de lloguer passen
ràpid, està clar. 3 anys de vida passen ràpid.
3 anys de vida passen molt ràpid. Llavors, només acabes de posar els mobles i ja has d'estar, com aquí que diu, tornant a renovar.
Sitges és, respecte a la comarca, menys a part, Sitges és un...
Sí, una mica sí, és el més car, també.
Sí. Amb diferència?
Sí.
Sí.
Però jo crec que únicament a nivell de preus i que treballem amb bastant més client estranger. Però a part d'això el mercat immobiliari amb les seves peculiaritats, però a tot arreu és similar.
Si jo fos ajuntament i us preguntés als tres, escolteu-me, si jo volgués fer una promoció de vivenda social de lloguer, què entendríeu per lloguer social? Si us preguntés als tres, mira, tal com estan les coses, ara un lloguer accessible per la gent jove hauria de ser un lloguer més o menys de quan? A partir de la vostra experiència, què em diríeu?
No trobem lloguers, jo crec que per sota de 750 euros.
No els trobeu, eh?
Jo fa, et diria, no sé, 2 anys que no veig un lloguer per sota d'aquest preu, que no sigui una cova.
Sí.
Un pis normal...
De qualitat, no.
De qualitat, no.
No.
Tot de 900 en amunt?
Sí, 800,
900. A Vilanova una mica menys.
A Vilanova una mica menys. En el cas de Sitges, o Sant Pere, en el cas de Sitges de 900 en amunt. 900 en amunt. Qui pot pagar 900 euros?
Aquí és on
té el problema.
Teòricament.
I repetim, estem fent una reflexió a agents de la propietat immobiliària, que no són ni l'auxili social, ni tenen, òbviament, no són una entitat pública, esteu parlant d'un mercat, que és un mercat que funciona com funciona i vosaltres viviu això.
Exacte. Un lloguer, no hauria, igual que una hipoteca, no hauria de suposar més del 35% del sou que entra en una casa, no?
D'en
tots els seus membres, llavors si per pagar 900 euros estem parlant d'algú que una família que cobra 2.700 euros.
Clar, necessites que treballi la parella i un sou destinar-lo només a les despeses del pis.
Xavier Lafit, bon dia.
Bon dia.
Si jo fos ajuntament i li preguntés a en Xavier, vull fer una promoció de vivenda social, Això des d'un punt de vista d'una constructora és negoci?
Sí, i tant, al final tot suma i tot és construcció. Nosaltres, per exemple, ens encantaria fer obra nova i que em truqués a l'Ajuntament i m'ho proposés. Sí, el que passa que és veritat que quan es fa doncs, obra social les qualitats són mitjanes, llavors els preus, el ratio metre quadrat, doncs potser surt algú més baix que quan fa obra nova per un particular que demana més qualitat i pot pujar més, però sí, és negoci.
Què està passant amb la vivenda?
Bueno, ja ho veieu, vull dir...
Perquè hi ha aquesta, òbviament, aquesta realitat i aquesta preocupació a partir d'aquesta realitat, per què?
Bueno, al final la vivenda, bueno, sembla que estem tornant una miqueta, no?, anys enrere, sembla que tot està tornant a pujar. Clar, jo des del nostre punt de vista com a constructor, el que sí que puc afirmar és que aquest any doncs, ens està pujant la feina. Vull dir, sembla que el mercat està més animat.
Això va més, eh?
Sí, això va més.
Això va bé. Ho diuen també, des de la part de l'associació.
Clar, anem tots una mica de la mà, no? Sembla que la gent doncs, no té tant de pànic a gastar i rehabilitar. De fet, nosaltres que som una empresa, una constructora de Vilanova, on majorment tenim la feina a Vilanova, tot i que ens movem per tot el Gran Penedès,
sí.
Doncs a Vilanova, per exemple, bueno, inclús a Sitges també, vull dir, ens ha pujat la feina. Sí, ara hi ha molta gent que s'està animant a rehabilitar la seva façana, a rehabilitar la coberta, patis de llums, coses que potser pressupostos que ens havien demanat fa 2-3 anys, doncs ara estan trucant. I sí, en aquest sentit, bé, el que passa que, bueno, m'agradaria, no?, que tot fos una mica més progressiu i que ara no ens tornessin tots bojos per acabar passant el que ens va passar fa uns 10 anys. Que tens
la sensació que ens estem tornant, no estem a punt de tornar-nos tots una mica bojos una altra vegada?
Bueno, no, potser sí, clar, encara potser és una mica aventurat, clar, jo des del punt de vista nostre sí que ens ha pujat la feina, però tampoc per dir acabarem, però sí que és cert que...
Que estem en camida.
Estem en camida, correcte.
Teniu aquesta sensació que es pot tornar a repetir el que vam viure?
Sí,
jo crec que sí.
Sí, sí.
Espero
els tres
no.
Diuen que
espero
sí.
Que no, però...
Bé, els tres espereu que no, però els tres dieu que sí.
No ho sé.
Per què?
No sé.
Vidente.
Bueno,
Mònica, Lourdes.
Tot té a veure molt amb la informació també que rep el client final, no? El propietari del pis o... veuen les notícies i no, ha pujat un 30%, clar, no és el mateix que pugi un 30% a Sitges amb uns preus que un 30% al Albacete on un pis val 40.000 euros. Clar, s'ha d'anar amb molta cura amb la lectura de la informació que fem i jo crec que nosaltres intentem fer una mica de pedagogia amb aquests propietaris i intentar fer-los veure que... Però, clar, pesa sempre més la part que li interessa a un mateix.
Ah,
sí, sí, estic d'acord.
El que està clar és que la pedagogia amb un propietari, què hauria de ser? Tens tants diners, no pots fer determinades coses.
O no, o que són expectatives poc realistes moltes vegades. No? És com quan venen, també. Sí. Posen uns preus que tu dius, Déu meu, però si no es ven res aquí al teu costat, tens 5 cases al costat que no es venen, baixa una mica, no? Però volen, calculen per al que potser podrien comprar si venen al preu imaginari que tenen. No?
També és
que la majoria de propietaris el que volen és vendre la seva propietat el més cara, que bueno, que
sí, que té un sentit, té una lògica,
i comprar barat. Clar, llavors et trobes aquí que, no, és que si no venc a aquest preu no podré comprar això que...
Aquesta és una equació que no sempre encaixa,
el que vens i el que compres, no? I aquí és on a vegades tenim el petit conflicte amb la gent quan els intentes explicar el valor que pot tenir la seva propietat, no?
I com a professional som a nosaltres sempre intentes no? Bueno, fem una anàlisi de mercat, els hi presentes, escolta, el teu pis val, o la teva casa val tant perquè... Aquests són els que hi ha en venda, aquests són els que testimonis que a través de l'associació tenim, sí. De vendes reals, de números reals, i escolta, això no tenim una bola de cristal on afinem el cèntim, però sí que anirà entre un ventall molt petit. No?
En qualsevol cas, ens veniu a dir que el propietari sempre té una expectativa superior de venda que la realitat.
A vegades ha comprat molt car, també. I creu que com ha comprat
molt car, no pot mal vendre.
I va comprar malament, a un preu que tampoc era realista, que era molt...
Sí, quan estava la bombolla...
Sí.
Clar que ara us preguntaria, a Sitges què és un preu realista ara?
Depèn del
diguem,
lloc, no?
Diguem número, alçada sí. i carrer sí, sí. i en parlem, perquè aquí no existeix lo del eurometre quadrat.
Exacte.
És una fal·làcia. A l'Eixample Barcelona funciona magníficament, però aquí...
Aquí no. No, no. Aquí què marca un preu? Marca un preu la situació, marca un preu al poble, marca un preu l'estatus...
El propi habitatge, el que tingui llicència turística o no, el que tingui... Clar, hi ha molts factors a tenir en compte.
No, si tens no vista, només, si clar. No tens vista, si és que...
Terrassa, no
Terrassa.
Terrassa, no ascensor, pàrquing, clar. No pàrquing... Hi ha una sèrie...
Aquí tot això val bastant més que en altres llocs.
Clar.
Sí, sí. Però de la mateixa manera, per això deia la Lourdes, que el criteri de valor cadascú gairebé se'l fabrica ell mateix. No?
Sí, sí, sí.
Se'l fabrica ell mateix i la vida real ens porta...
A la realitat.
A la realitat. Sí. És car tot allò que no es pot pagar, suposo.
Exacte. Mm. Exacte. És que el preu de mercat és aquell el que algú està disposat a pagar.
No, o sigui, no el que t'has inventat.
Clar,
no el que t'has inventat tu.
O sigui, els mercats no són els venedors, els mercats són els compradors. O sigui, no hi ha més.
Sí.
La gent ara té més consciència de l'esforç que suposa pagar un pis? Dic, amb respecte abans de la crisi, què penseu?
La veritat és que a nivell de financiació... Ara els bancs sembla que intenten fer uns esforços una mica més de responsabilitat, no? De no donar hipoteques boges com les havien donat, i sí que han de presentar uns imports previs o uns avals bastant més potents que, per exemple, el 2006, 2007, 2008.
Però amb tot i això,
vull dir, és un tema de preus. El cost és que accedir a un habitatge... és molt car, i gent jove, per la gent jove és, no diguem impossible, perquè hi ha gent amb molt bones feines i de més, sí. Però per el comú de los mortales sí. és molt complicat.
O sigui que aquest èxode és un èxode que no s'aturarà fins que, no sé si en aquest cas, les institucions públiques, algú faci alguna cosa per poder oferir pisos a preus mínimament assequibles.
Clar, clar.
És així de simple,
sí, sí.
Això?
Sí, sí.
A tot arreu. Sembla mentida, eh? No hi trobarem sortida amb això gairebé.
És complicat.
És complicat.
Molt complicat.
Amb quelcom que és, vaja, des d'un punt de vista constitucional, un dret, etc etc, no hi ha forma de sortir d'aquesta...
Sí. És complicat perquè al final, i ara parlo ja com a particular, com a usuari, és un tema que s'ha parlat molt, no? I que parles amb els amics i que comentes, però aquí tothom té la seva part de culpa, perquè al final qui no ha volgut vendre ha comprat, ara parlo de fa 10 anys enrere, inclús algun amic...
Senteix tothom, eh? No,
saps? Allò que, ostres, el pis et va costar el que sigui, pues, 200.000 euros, i si el podies vendre 300 o 320, no el venies a 200. I això, qui digui que no, és mentida, no? Vull dir, tothom ha intentat fer el seu petit pilotàs.
Sí, sí.
I després, clar, la gent es va tornar boja, vinga a comprar, vinga, els bancs anaven donant hipoteques, clar, era una roda que potser girava massa ràpid, i inclús abans passava, no? Jo abans, òbviament, no tenia l'empresa pròpia, però sí que treballava per cuenta ajena, abans
sí.
Donaves un pressupost i la gent no te'l mirava tant, et preguntava quan podies començar. Saps? No era tant, no et discutia el preu,
sinó
quan
això podies...
no era problema, perquè els marges eren tan alts que el que interessava és que construïssis, i clar, la roda ha de girar a la velocitat que ha de girar. Això és com un engranatge, i per mi que girava tot massa ràpid, i la gent comprava i venia, i aquí tothom ha criticat, però qui no ha comprat a 200 per vendre 300, no? I bueno, i això tothom, i al final pues, la gent rentava la cara fent obres, perquè et gastes 10.000 en obres i el vens 30.000 més car, no? I aquest és una mica la història de... I ara pues, sembla ser que vamos en camino de... No té per què tornar a passar... però bueno, a nadie le amarga un dulce, i aquí tothom ha intentat fer el seu petit negoci, i és cert que bueno, que es va pagar molt car. Jo, per exemple, per posar un exemple, jo visc a Vilanova, no sóc de Vilanova, jo vaig comprar un pis fa 12 anys a l'Eixample de Mar,
sí.
Que em va costar la torta un pan, la veritat.
D'on venia, Xavier?
Jo, de Barcelona.
De Barcelona, de l'Eixample de Barcelona.
L'Eixample.
I vas anar d'Eixample a Eixample.
Correcte, sí, sí, sí.
I allà et va costar, deies, el tort un pan.
Molt, molt, però, molt car, de fet.
Fa 12 anys, és a dir...
Fa el 2000, jo el vaig comprar a finals de... Jo el vaig comprar a inici del 2006 i vaig anar a viure, jo visc a Vilanova des de finals del 2006, allà a l'Eixample de Mar.
Que era l'inici de la crisi, aleshores, gairebé. Encara no havia començat,
bueno,
però estava a punt d'arribar.
Quedaven un parell d'anys per entrar plenament.
Exacte.
Ja es començava a anunciar. diguem-ne que estàvem pràcticament a dalt de la cresta.
Ah,
encara li quedava un anyet. Clar, jo vaig anar allà perquè la dona em va entrar a treballar en una multinacional, a Barcelona els preus eren mega prohibitius i aquí, tot i que era molt car, la veritat és que jo soc de mirar poc, em van vendre el projecte al costat del mar, la zona, a mi em va encantar.
Venga.
I no vaig comparar, perquè si hagués comparat una mica, doncs no sé si hagués estat... Ara estic allà i no m'arrepenteixo, perquè la zona és privilegiada, estic encantat.
Sí, sí, sí.
Però és cert que l'exemple és que jo fa pues, més de 12 anys que pago hipoteca, jo soc conscient que si ara vengués, venderia por debajo de lo que me queda por pagar. O sea, jo ara perdria segur. Comprar bé o malament, bueno, clar, jo no m'ho plantejo, al final m'ho vaig comprar com a residència, no?
Sí, sí.
No com a...
Necessito la casa, exacte, per tant, compro la casa.
I escolta, i tampoc ningú m'ho obligava.
Ja, ja, ja.
Però és cert que, bueno, que és una bestiesa, vull dir, al final... Saps? Jo, per exemple, això que ha dit aquí el company, que és cert, vull dir que en teoria no has de passar d'una tercera part del teu sou, jo crec que no ho vaig tenir en compte, perquè a mi em costava 2.000 la hipoteca.
És que em sembla que si més d'un i més de dos ho tinguessin en compte, és que no compraria mai ningú.
Ah, el que passa que, bueno, hi havia aquella d'això i un és jove, vol anar-se'n a viure i et poses i, bueno, perquè mira, perquè les coses m'han anat bé i, bueno, i també gràcies a això, pues, mira, m'he obligat a tenir l'empresa per guanyar-ne més. Potser si no, no la tindria, no? Perquè al final cadascú o t'espaviles o perds el pis. Però quants amics tinc que després d'uns quants anys pagant la hipoteca han hagut de perdre el pis i encara han
de pagar.
O sigui, deus calés quan no tens res i tot el que has pagat ho has perdut. Llavors, bueno, no sé, és una cosa que tothom hauria de reflexionar, no? Vull dir, tothom té la culpa, vull dir, en major o menor manera, saps? És una cosa, és una roda...
Ho dic perquè que... certament vivim una paradoxa, eh? Tots aquí dieu, bé, les coses estan anant millor. El termòmetre va bé, però tots reconeixeu que en la vostra tasca professional hi ha aspectes d'aquesta realitat en la qual treballeu, diguem-ne que són molt preocupants en aquest,
sí,
en aquest sentit,
sí,
no?
Sí, sí.
Sí, sí. Les coses estan anant bé, però precisament com que les coses estan anant bé, n'hi ha d'altres que venen indissolublement lligades a aquestes coses que no estan anant gens bé.
No, tot el que té a veure amb les persones realment... Men... O sigui, tot el que és negoci va magnífic, però l'aspecte social de tot això realment està molt penalitzat.
Continua estant molt penalitzat.
Aquí a Sitges ens ho trobem amb habitatge, ens ho trobem amb locals comercials.
També?
Exacte, sí.
Clar, locals comercials, sí. Si passeges per Sitges, sí. Quants n'hi ha tancats?
A Vilanova igual.
A Vilanova igual?
Sí, perquè són molt, molt cars els lloguers, clar. I la gent té que fer negoci. Llavors, com ho fas rentable amb un lloguer molt car?
Impossible, no?
No, no. Clar.
Amb aquesta càrrega...
Quantes samarretes has de vendre, sí, per, exacte, pagar, sí, un lloguer de 3.000 euros al mes en un carrer secundari? Vull dir,
és... Acabeu de dir que diuen, o que diuen molts veteranos, molta gent gran, no? Que és impossible. Com, clar, poden sortir els números?
Clar. Però sí, sí, sí. El problema és que molts Monica propietaris sí. Són aquesta gent gran. Que, com deia el Xavier, sí, sí, són els, sí, que diuen, sí, bueno, jo el tinc allà, està pagat, qui no tinc un pagui? Cost, si sí, algú vol que ho pagui.
Si m'espero, m'espero.
Al final, jo com a particular... I sempre m'he fet la reflexió de que aquesta gent el que hauria de fer és baixar el preu perquè, sí, els mesos que tens al local no llogat, tancat, saps, sí, tancat, deixes de guanyar diners, sí, d'ingressar. Sí, sí. Llavors potser tot giraria, la roda no giraria tan ràpid i potser sí més fluida.
Sí.
Jo també m'ho he trobat, no? Perquè, ostres, a vegades, clar, jo he necessitat un local, no? Per les eines, no sé què, vas creixent i els preus són molt cars. Vull dir, al final és el que comentaves, no? És que aquella... A vegades ho penses, no? Allà a Vilanova, no? Una tenda de xutxeries, no?
Sí.
Està vendiendo la piruleta a 20 céntimos, que le quedan 5 o 10 de margen por piruleta. Sí, quantes, sí, n'has de vendre per arribar als 3.000 euros? Això el lloguer, després tens los suministros, l'aigua, el sou de les persones, vull dir, és que és, ho calcules i és per no obrir.
Sí.
Que aquest també és el problema, que potser hi ha gent que és massa valenta o no fa bé els seus números.
No, una altra
però,
vegada.
Sí, però a mi el que em sap greu, perquè jo crec que tot fluiria molt més si tots els negocis estiguessin oberts, no? Perquè hi ha... Per exemple, a nosaltres ens ha passat a Vilanova al carrer Caputxins, ara ja no tant, però sí, l'any passat recordo molts, bueno, encara n'hi ha, però molts locals tancats.
Un carrer comercial per excel·lència molt de tota la vida.
S'obren molt i es tanquen molt ràpid. És el, sí, que deia la Mònica.
És el que ens passava aquí, sí, això, Lourdes,
sí,
que s'obria molt ràpid i es tancava molt ràpid.
Tu passes per un carrer i al cap d'un parell de mesos passes i dius, ja no hi és la botiga que havia, i, sí, o una altra cosa nova.
Però el que ha dit la Mònica abans del càsting que fan els propietaris, està bé fer un càsting. No? I veure bé qui serà la persona que posaràs al lloguer, però el preu tan alt que la persona s'arruïni, això no, no, no és...
Bueno, jo m'he trobat ara també casos de gent que busca pis de lloguer i quan veuen els preus tan elevats es plantegen comprar. O sigui, per pagar un lloguer de 1.200 es plantegen de dir, me n'aniré al banc amb el que jo guanyo, a veure si em concedeixen una hipoteca, fins on t'arribo, i aquí torna a venir...
És que nosaltres recordàvem abans de la crisi, quan es venia més que no es llogava, que aleshores gairebé, diguem-ne, que la recomanació que es feia des de les institucions era llogueu, perquè si us heu d'hipotecar no arribareu a pagar mai l'hipoteca. I ara resulta que el lloguer està al mateix preu o més car que no hipotecar-se.
El problema està a l'entrada que tu has de donar, que no tothom té accés. Què
és?
O sigui, per quotes, molta gent entraria en una compra-venda, perquè els sous són adequats, els preus, bueno, els Sitges sí que són més cars, però en altres poblacions són assumibles, et queda una quota similar a un lloguer, però clar, tu has de donar, si fas números, un 35% de l'entrada d'un pis de 200.000 euros, doncs has de tenir 60.000
euros. Qui té 60.000 euros així de cop i volta?
Qui de 30 anys té 60.000 euros al banc?
Sembla que si ho preguntem en veu alta...
Pocs s'aixequen la mà.
Pocs s'aixequen la mà? Un bon preu... Un preu raonable per un local comercial a Sitges, què seria?
De lloguer?
Sí.
És que això és...
Des de la vostra experiència.
És que depèn molt del carrer,
carrer, vinga, posem un dels carrers que ha viscut en els darrers temps locals més buits durant més temps, el carrer Jesús.
Per exemple,
que és un carrer que diguem-ne que els locals, molta gent deia, ostres, el carrer Jesús, què està passant al carrer Jesús? Carrer Jesús
té una part més comercial, no? Diguem de carrer
que és de Francesc Gomà
cap a
de
la vila i d'allà cap a les escoles. Clar, el propietari que està de Francesc Gomà cap a les escoles vol demanar el mateix preu que cobren els altres, amb la qual cosa ja podem estar parlant de locals que poden pagar de 3.000 euros, 2.000 i escaig, fins a... Depèn de la mida, evidentment.
Si jo et digués, molt bé, soc el propietari d'un local d'aquests i jo us preguntés, escolteu-me, si jo vull llogar aquest local i em digueu, mira, amb aquest preu el llogaria segur. Clar. Què? 1.500?
1.500 euros, posem.
1.500.
Clar, qui es ficarà aquell local? Si, per exemple, aquell local, aquest carrer, ara el que hi ha és molta empresa gran, diguem, Vodafone, Telefónica...
Sí.
Clar, el propietari també diu... Vodafone podrà pagar el que jo demani, Movistar pagarà, que tampoc, perquè no són tontos, o sigui, si aquesta gent fa calés és precisament perquè són bons negociant, o sigui, no agafaran qualsevol cosa, qualsevol
preu. És a dir, ni les grans empreses agafaran els contractes de lloguer més alts, sinó que aquí tothom fa números, sigui gran o sigui petit.
Clar, de fet, les empreses grans s'arrisquen menys en aquest sentit que les petites. Tu com a petit dius, bueno, mira, 200 euros ja els treuré d'allà.
Les grans.
Aquestes empreses diuen, bueno, no, pues no obro i ja està, llestos, cap problema, ja trobaré una altra cosa.
A hores d'ara aquesta creu, carrer Major, carrer Sant Francesc, carrer Jesús, carrer Parellades, és...
Sí, segueix sent la...
Bonaire... Bonaire...
Sí, primer de maig... Tot allò és la zona comercial, per excel·lència.
Allò ha canviat molt, el panorama dels locals, en aquesta creu, ha canviat molt? Sí?
Sí, però...
I ha canviat pel preu?
Sí, bàsicament. Qui està disposat a pagar quins lloguers? O qui els pot pagar? O amb quines condicions? Aquí ja no vull entrar en certs temes. Que ens podríem ficar...
Però com dèiem, fem reflexions en veu alta. El mercat va bé, però passen aquestes coses. I a Vilanova la feina era trobar local, també. I se suposa que a Vilanova tot és més econòmic.
Bueno, sí, una mica més que a Sitges. De fet, jo ara particularment que he entrat a treballar a Sitges, comentava l'altre dia al despatx, ens guanyem una mica més la vida a Sitges, perquè a Vilanova, bueno, se'ns apreta més, sí.
A Vilanova se us apreta més?
Sí.
Aquí hi ha més diner?
Sí.
Es pot dir així?
Es pot dir així, sí.
Però la Rambla és cara, també.
La Rambla de Vilanova és cara?
Hi ha franquícies que tenien botiga a la Rambla i s'han anat als carrers.
Als carrers de laterals?
Sí. I franquícies que estan a tot allà.
Qui té els diners, Xavier? Sí que hi ha més diners? Els estrangers?
No t'ho sé dir, entenc que sí. Jo dic que al final estic parlant de mitges, de rentes per capita.
Està clar.
Vull dir, que És una mica, perquè, ara parlo de percepcions personals.
Aquí s'està desenvolupant una zona i, òbviament, les immobiliàries prou que ho saben. Sí. Aquesta zona de la Plana, Santa Bàrbara, aquesta nova zona, suposo que és una zona d'un estatus...
Veurem què passa amb tot allò.
Veurem què passa amb tot allò.
Sí, jo clar, més que tot em baso en percepcions personals. Com
per... hi ha client per això?
N'hi ha.
Però n'hi ha tant?
Però tant jo...
No ho veus.
No ho veig tan clar. No.
Sí, ho veus, Mònica?
No.
Tantes cases a 1 milió d'euros, hòstia...
No n'hi ha tanta gent amb tant poder adquisitiu, no. Penso, vaja.
Bona reflexió.
Bueno, jo el que comentava això, no? Una mica que perquè crec que aquí ens guanyem un palet més la vida és per, bueno, per un tema de ràtios de pressupostos entregats i pressupostos acceptats. Vale, són ràtios que jo manego, que en preus on a Vilanova a vegades no fem obres, doncs aquí a Sitges el ràtio que tinc d'entrega i de fer és més alt, perquè potser aquí es valora més la qualitat, que no vull dir que a Vilanova no hagi d'haver-hi, perquè per exemple almenys nosaltres treballem amb la mateixa allà on anem, però sí que a Vilanova m'he trobat que el preu, bueno, que és molt important, vull dir que no valoren tant la qualitat, saps? I al final, com jo dic sempre, duros a quatre pessetes, no, que es deia abans, no?
Sí.
Això no existeix, vull dir, no, o sigui, les coses valen el que valen i hi ha coses que poden valdre 100 euros, hi ha de 1.000, hi ha de 100.000 i cada cosa val el que val. I...
Qui t'escolti pensarà, Xavier, aquí duros a quatre pessetes, no, aquí duros a 7 o a 8.
Clar.
Perquè anem en aquest sentit molt, molt al revés, no? En el d'això, però sí que cerca de tota la comarca, aquí és on creieu que res hi ha més, hi ha més moviment, Xavier?
Sí.
Sí.
Des del meu àmbit ho tinc clar que sí.
Des de l'àmbit de la construcció?
Sí.
Des de l'àmbit immobiliari?
Sí, igual, també. Però també, bueno, parlant de ratis, no? Clar, no suposa el mateix, la mateixa càrrega, pues, fer una cuina i un bany, 20.000 euros sobre un pis de 60.000 o de 100.000, és igual, estem parlant d'un 20%, que sobre un pis de 300.000. Clar, per això aquí probablement, o sigui, aquesta qualitat queda més compensada amb gent que s'hi ajusta més als pressupostos, però realment entregues el que estàs donant que no fora.
No, i a part que la rentabilitat, clar, és el que diem, vull dir, si aquí també hi ha més diners i el pis valen més, una obra de 20.000 aquí o allà, aquí a Vilanova pot ser una reforma de 20, el pis el vens a 35.000 més i aquí una reforma de 20 el vens a 50.000 més.
En trauràs més rendibilitat, clar, aquí, òbviament.
Potser aquí, per això hi ha menys problema acceptar el preu.
Uh-huh. Perquè si abans hem dit difícilment trobar un lloguer per sota dels 900, difícilment trobar un local comercial en els carrers, diguem-ne, més de referència per sota de 2.000,
per exemple,
i difícilment trobar una vivenda, que et diré, de 90 metres quadrats per sota dels 300.000?
En condicions, sí.
A Vilanova, Roquetes, Sant Pere de Ribes, sí.
Aquí més sí, encara. Sí.
No.
He dit 300.000 i...
No. Menys, a veure, 300.000 sí que es pot trobar, però jo crec per sota de 200... Si parlem de centre...
Deixem-ho córrer.
És un món a part, però bueno, poble sec, sí que 200.000, 250... Van sortint
cosetes.
Coses.
Van sortint cosetes.
Sí. Però no és fàcil, vull dir, tampoc...
Esteu fent allò de l'agulla en el paller, eh? Van sortint cosetes, allà n'hi ha una.
Sí, però és precisament el que es va bellugant ara.
Les cosetes, allò, intenteu-me trobar no sé què.
Aquí és on entra bastant públic extern que compra per invertir a Sitges, no? O estrangers, o...
Sí. I hi ha gent de Sitges que es va viure a Vilanova, també.
I tant, sí. I arribes.
I arribes molt, també.
Arribes molt. Comparativament és força més econòmic, Lourdes?
Sí.
O ha pujat també Ribes i Vilanova respecte al preu que tenia?
Ha pujat, no totes les
no totes les zones
iguals, però no com Sitges.
Qui no té accés a Barcelona se'n va cap a baix, qui no té accés a Sitges se'n va
cap a baix,
se'n va a fora i bueno, és baixíssim.
Xavier, més obra nova o més rehabilitació?
Bueno, rehabilitació se n'ha fet sempre, de fet és el que més s'ha potenciat aquests darrers anys, però és cert que ara tornem a l'obra nova. Ara es comencen a veure grues que abans no se'n veien. I el que passa és que la rehabilitació, doncs ara se'n fa molta. Al final, doncs, no sé, potser fa 2 anys o un any, no? Passaves per Vilanova, que és la zona que més nosaltres treballem i jo domino, i potser veies, no sé, 6-7 façanes en marxa, ara potser en veus 15.
Mm-hmm.
Vull dir, ara hi ha moviment, ara hi ha moviment. La gent s'anima perquè, a més, la gent ha de fer obres. Després és cert, per exemple, a vegades... jo noto, no, comentaris, ostres, que aquesta rehabilitació de l'edifici ha sortit cara, i dius, ostres, però si fa 50 anys que no has fet res. Clar, jo tenc una recomanació personal que dono, és que els edificis no deixen de ser com les persones, no? Que necessiten, bueno, una posta a punto, no? I de quan en quan, clar, és com aquell que si en 40 anys no has fet res d'esport, has menjat fatal i no t'has cuidat, doncs estaràs bastant pitjor que aquell. Llavors jo ho dic amb els edificis, inclús ara amb tot això del tema de les ITES,
és el que anava a preguntar precisament,
els constructors ens ha donat feina, i no perquè la gent vulgui fer, perquè jo, per exemple, una cosa que també em fa gràcia, no?, que m'he anat donant compte amb els anys, que la gent casa seva la té supermaca, però després, parlant clar, tant li fa que la coberta faci pena i les parets estiguin caient.
Sí, és a dir, això ens ho trobem.
Això ens ho trobeu?
Els elements comunitaris, clar, jo que per la meva feina, doncs, cada dia estic entrant a edificis nous, o sigui, tu entres en un edifici, allà on sigui, perquè això passa a tot arreu. Entres i dius, ostres, i veus l'escala, no? Doncs, ostres, bastant malmesa, no? Que fa esta cosa, i després entres al pis i és un pis xulíssim, sí, sí. Però amb aquell propietari que té un pis que és xulíssim no es dona compte que, clar, que els elements comunitaris és una cosa que quan vols comprar un pis també t'entren per la vista.
Suposo que aquí no hem entrat en un altre, vaja, un món com no n'hi ha altre, que és el de les comunitats de veïns.
Ui, bueno, sí.
Què? Queda clar, eh? Comunitats de veïns. Uf, bueno...
Jo necessitaria un altre programa.
Perquè això, sí. Esclar, això és un pou sense fons, les comunitats de veïns, no?
Sí, hi ha de tot.
Hi ha de tot.
Alguns socis nostres tenen la gestió de comunitats de veïns i...
I pare, fill i esperit sant?
Sí, sí, nosaltres, per exemple. Sí, sí.
I què, Mònica?
Pues et trobes de tot, que és el que ell diu, no? Que a vegades es fan les reunions... Hem de reparar l'escala o façana, sempre n'hi ha el típic, ara no és el moment, ara no, perquè això puja molt, vull dir, et trobes de tot, de tot. Llavors, clar...
I tot queda encallat...
És el que diem, no?, que pots trobar-te un pis fantàstic i entres a l'escala o entres, veus la façana per fora i dius...
I la comunitat de veïns ho té...
Que cau.
Per què que tot s'ha d'aprovar per unanimitat en una comunitat de veïns?
Sí, sí, bueno...
Ascensors amb clau, també, perquè no...
Sí, no tot... perquè n'hi ha veïns que no volen pagar...
Sí,
perquè clar. Hi ha veïns que no volen pagar, llavors ascensor en clau, sí, només pels veïns que han pagat.
Exacte, sí, són...
Això és una altra derivada d'aquelles
un
que una...
Les comunitats ja són un altre món.
Però t'ho preguntava, Xavier, per si a vegades... pares, mares, àvies que pensen, home, potser val més la pena rehabilitar un pis que es va fer als anys 70 o 60... que eren pisos amb habitacions grans, que per famílies ara més d'un voldria habitacions més grans, que no anar a buscar un pis ara que són d'habitacions petites, que vaja, que tot és bastant més difícil per viure. Què en penseu? Des del punt de vista de la construcció, què pot sortir més a compte? Allò de dir, escolta, rehabilitar una casa que un ja tingui, encara que la casa tingui 40 anys o 50, però que la distribució de la casa sigui una distribució que pugui servir molt bé per viure, que no anar a buscar un pis nou.
A veure, a nivell d'obra nova, la tendència del mercat és per aprofitar al màxim l'espai, al final surt més a compte, per dir algú, fer, si tu tens 200 metres, surt més a compte fer 3 pisos, que et surtin 3, que no 2 de 100, saps? La repercussió pel promotor sempre, això és així, vull dir, si els pogués fer de 50, perquè aquí no es porten tants petits.
La tendència és aquesta,
és aquesta. Al final al Japó es fan de 25. O sigui, la rentabilitat la treus quan més petit és, perquè tot i que el preu és menor, fas molts de petits.
Yeah, yeah.
Aquí menys de 60, 70, bueno, de fet, avui dia no es fan. Però la tendència és aquesta. Si te caben 6, no en fas 6.
No en facis, sí.
Aquesta, igual que amb les places de pàrquing. ¿Vale? Quantes comunitats, inclús la meva, és un habitatge que se'ns va vendre de luxe. Cony, el que les va pensar pensaria que aparquen minis, perquè clar, els cotxes d'avui dia que s'hi lleva el sap,
aquí també ho dieu tot,
bueno, i això és una cosa que jo no entès mai, i per
fan parlem, vergonya,
fan vergonya alguns, sí.
Quan parlem de la roda, clar, aquí el primer que és el que diem, no? El promotor és el primer que està mirant, doncs, per les, que està bé, no? Mira, per la butxaca, tothom té un negoci per guanyar diners, però al final ha d'entrar també l'ètica de la persona.
No dic que no, però és clar. No sé si dir, el luxe sempre ha tingut uns paràmetres.
Sí, exacte.
Qui hagi pogut assolir-los o qui els hagi volgut acceptar, doncs sap que el luxe és això. El problema, suposo, que és vendre per luxe una cosa que no ho és.
Clar, parlem exactament.
Perquè no és, no és una plaça de pàrquing d'un pis de luxe, una plaça de pàrquing en què hi càpiga un mini. No ho és.
I una obra nova,
i una obra nova
de 60 metres quadrats amb 4 habitacions a dins, dius, sí, és que...
Això no és el que abans en deien.
Clar, un pis de luxe. És que no t'ho compraran. Vull dir, és... Bueno, sí que t'ho compraran, sí, però... Sí. Però... clar, no és viable.
Ho dic perquè el pobre que tingui una trista afició, sigui, jo què sé, llibres, sí, com no se'ls posi al balcó, en fi...
No, però dir... sí, molts cops a les habitacions ja no t'hi cap un armari per posar la roba, vull dir, és que una d'aquelles quatre l'has de fer servir per, només per la roba.
Creieu que canviarà aquesta tendència o no? I torno a repetir això, si a vegades paga més la pena rehabilitar una vivenda d'aquelles que es va pensar en el seu dia, amb unes habitacions més àmplies i amb... que no anar a buscar...
Home, això també està bastant buscat, això que dius de rehabilitar, per exemple, rehabilitar... jo he fet rehabilitacions integrals a pisos de la Geltrú, que són edificis no de l'any 70, que són de l'any 70 però del 1800, que són edificis de més de 120, 130, 30. 140 anys, i la veritat són maquíssims perquè ja no es fan, són alçades de 3 metres i mig, que tens les vigues de fusta, que a més doncs, moltes vigues, com estan malmeses, has de fer un reforç estructural... Uau. Però bueno, l'edifici queda maco, no? Perquè són parets d'obra vista que en el seu dia, 30 anys més tard, es van enguixar, però com ho sabem, el que fem és la repiquem i deixem... És una combinació d'elements moderns amb elements antics, rehabilitats, restaurats, i la veritat és que queda preciós.
Ui,
no?
Però si a vegades és allò, escolta'm, preu per preu...
Sí, sí.
És que no sé, aquells que poden pensar, escolteu, els que vam anar a vivendes socials dels anys 80, les últimes que van fer l'Estat... Són magnífiques. Pisos que com a mínim tenien 90 metres quadrats, sí, sí, i eren de vivenda social, sí, això l'any 90. Mm. I ara resulta que aquests pisos, no direm que passin per pisos de luxe, però és una superfície que qui més qui menys voldria ara.
Mm-hmm. I tant.
I que es fa pagar, suposo.
Pisos de 150 metres quadrats, així, ni a Déu, vull dir que no és impossible.
No.
Ara el metre quadrat va molt car, la veritat és que sí. Mm. És així.
Molt car.
És així.
Amb tot. Sí.
Sí, sí, amb tot. Amb lloguer, amb venda, amb reforma...
Amb el que sí, amb places de pàrquing, perquè no ho hem dit, però una plaça de pàrquing també...
Borrades.
Aquí Sitges, borrades.
Sí, és una...
I que t'hi càpiga el cotxe.
Exacte.
I que t'hi càpiga el cotxe. Perquè això també hem anat a la inversa, no? Cada vegada cotxes més grans i cada vegada places de pàrquing més petites.
Exacte.
És a dir, quan a l'època dels 600 les places de pàrquing eren més grans...
Cara. Sí, sí.
Jo m'he trobat el cas, una plaça de pàrquing entre columna, vull dir, superestreta, i el propietari dir-me, jo el desfrenava el cotxe, baixava...
Exacte.
I ja l'empantava. I llavors et quedes i dius, perdona, com hem de vendre això, no?
Sí,
i et trobes en aquesta situació, és que si al feia... centre, és que és molt bona plaça.
Sí, ja. Sí. Escolta'm, i si jo ho feia així, qui vingui també ho pot
Exacte.
Fer. Eh? Sortim tots abans i empenyem el cotxe.
30.000 euros.
Exacte. Qui vol buscar, qui vol una plaça al centre, ja. Dius, tens que empantar el cotxe enrere, perdona.
Surs estressat de casa, del pàrquing.
Surs així
a Vilanova i a Sitges, a mi m'ha passat, jo vaig amb un SAP, vale, un cotxe que no és petit, però tampoc és gran,
no.
I bueno, a mi més d'un, sort que no m'han gravat, jo he entrat pel maletero a treure el cotxe, perquè haver-hi cotxe a l'esquerra, cotxe a la dreta i la porta no se m'obre. I clar, jo que no sóc petit, és que no passo. O sigui, amb un pam jo no entro al meu cotxe.
Amb el
cotxe.
Teu pàrquing?
No, meu, per desgràcia. El meu tinc la gran sort que com es va fer amb vistes de que tothom en comprés més de places, per exemple, l'edifici on jo visc...
N'ha quedat de buides.
Exacte. I a més, en tan poca vista... Jo en el seu dia vaig comprar un altre, però he tingut sort perquè jo que vaig tenir la mala sort d'aparcar la menys 3... Allà a la menys 3 sobren places perquè algú que no va posar massa criteri les va posar un preu molt alt i s'han quedat per vendre. Llavors, clar, al final d'això ens n'hem beneficiat els usuaris del pàrquing, perquè clar, nosaltres
sí, sabem, pugueu.
Estan allà i no per aparcar més, simplement perquè nosaltres aparquem amples. Mm-hmm. Clar, són places justes, no petites, però són justes per lo que val el pis.
D'acord.
Perquè clar, amb una promoció de luxe, doncs que sigui una plaça de tamany normal, jo crec que no toca. Però clar, és el que diem, entre pilars i pilars, clar, hi havia una distància que et donaven o dos molt grans o tres correctes. Clar, què va fer el promotor? Doncs tres. Perquè entre una més. Però clar, què passa?
Tornem
que el preu és car,
no?
El d'això és just, no les va vendre. Llavors, bueno, jo és el que m'he preguntat sempre, no? Jo és que no soc promotor, soc constructor, però al final dius, ostres, una mica de sentit comú. Si
no, és clar.
Jo recordo algun local a la Rambla Principal de Vilanova fa 5-6 anys que l'he rehabilitat i s'han llogat a 4.000-4.500 euros. I dius, hosti, és una bestiesa, vull dir, què has de vendre? Què t'ha de donar el negoci? Clar, no m'estranya que tanquis. Al final la gent, els 2-3 mesos no tanca. Normalment jo crec que un negoci
aguanten una temporada.
El tanques l'any, perquè quan comences amb pèrdues dius, jo daré un any, estàs tot l'any perdent, llavors el tanques.
Clar, sí.
Però et dones un any. Però clar, en part la culpa la té, per això jo entenc que la seva feina, com bé explicava el Vicenç, és una mica de pedagògica en quant a fer explicar, fer entendre al client. A més, ara a l'Hilo recordo un vídeo que va fer un amic meu d'una immobiliària que també pertany al grup ICAT, on feia aquesta reflexió el Raül Santos, sí, que deia: ostres, el que hem de fer és intentar dir-li al propietari que abaixi preus, perquè quants locals hi ha, inclús també et parlo de Calafell, jo, la sí, zona sí, de Calafell, sí, sí, que no és Gran Penedès, però la tenim a prop, mons pares tenen, bueno, tenen diversos negocis, i quants locals he vist jo tancats, o sigui, aquella dona que diu, no, és que 700 o no te lo alquilo.
A mi m'ho fa pensar en aquella reflexió de...
I tu dius, no, el trobo car, i després la senyora passa 3 anys i li veus que el local el té tancat, i dic, dius, a veure, si me l'haguessis deixat a 100 euros menys, 600 per 36 mesos els diners que has deixat d'ingressar, de sí, però la gent és tossuda.
M'heu fet pensar en la reflexió dels hotelers, que abans un hotel ple que no un hotel tancat.
Sí, sí,
posa el preu que vulguis, però millor tenir-lo obert que no tenir-lo tancat. Les 11, Vicente, Mònica, Lourdes, gràcies.
A tu.
Xavier, gràcies.
Encantat.
Susana, gràcies.
Gràcies.
No sé si hi ha massa esperança. El sector va bé, però la consciència col·lectiva de fins a quin punt amb la vivenda podem fer alguna cosa perquè aquells que la necessiten la puguin tenir, aquí el debat encara té camí per recórrer. Són les 11, tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.